Cristian Oliver, docent i autor compromès amb l'educació i també la literatura juvenil, torna amb una nova entrega de la saga Únix, Més de dos. En aquesta novel·la, Oliver explora la complexitat de les relacions, els secrets i les pors que habiten també en la joventut. Cristian, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, què tal? Molt content de ser amb vosaltres.
Bé, doncs aquest llibre surt a la venda aquesta mateixa setmana, no sé, com van els derbis?
Doncs estic histèric, perquè quan un llibre que té tot el recorregut personal, tota la cosa que hi aboques, no? Jo sempre dic que un llibre queda com un record de tu, tancat en unes pàgines, i per tant poder-ho mostrar és despullar-se i és molt bonic també, però alhora em fa posar molt nerviós, ho he de reconèixer.
És la segona entrega d'aquesta saga Únix. Ja ho deies, de fet, quan vas estrenar amb el primer, que això tindria continuïtat. Com ha estat el procés? Ha estat més fàcil?
En aquest cas ha sigut, jo diria que més complex, perquè així com el primer la idea de la història estava molt clara, no? Amb el segon, jo no tenia previst en el seu moment de fer una segona part tan ràpid, i el fet d'haver-m'hi trobat ha sigut tot un repte. Primer perquè és veritat que els personatges els coneixia i per tant és fer-los créixer, però fer-ho també amb menys temps, intentant gaudir sempre del procés d'escriptura, no és fàcil. Per sort ha sortit, estic molt content del resultat i desitjant veure els lectors què n'opinen.
Abans ho dèiem, no?, que els secrets i les relacions en aquesta segona entrega doncs encara tenen més pes, no?, de la novel·la. Explica'ns una mica, sense fer gaire spoiler.
Així com en el primer llibre teníem els dos personatges principals, els dos bessons, l'Àlex i el Max, que eren els grans protagonistes, tot i que tenien un entorn de gent que formaven part de la seva vida, en aquesta nova història no només els dos bessons, l'Àlex i el Max, són els protagonistes, sinó tot el grup d'amics, perquè hi ha tota una sèrie de missatges anònims que aniran rebent els personatges que els amenacen de desvetllar secrets seus. I per tant anirem descobrint cadascun dels seus secrets, per què els tenen, no? Per què guarden aquella informació, i una mica també què és el que els preocupa, quines són les qüestions que els amoïnen, quins dilemes a vegades han d'enfrontar, que en molts casos s'assemblen als dels adults.
A la primera novel·la, ja t'ho dèiem, no?, d'aquesta saga Únix, i et preguntàvem, no?, en què t'inspira. Suposo que el fet de ser professor t'ho posa, si més no, potser una mica més fàcil, no?, per tal d'agafar inspiració i escriure aquestes històries.
Com que els meus protagonistes en aquest cas són adolescents, és veritat que bona part de la inspiració la tinc davant dels meus ulls, a les meves classes, als passadissos, però és veritat que quan escrius, com que queda aquella part de tu, et serveix tot el teu entorn, no? Tota la realitat que observes et serveix com a punt de partida per ampliar una història, per potser tractar un tema que no havies pensat que podies desenvolupar-lo en profunditat. I jo veia, per exemple, qüestions del dia a dia que veig que els amoïnen. De sobte una alumna es posa malalta i deixa d'assistir a classe. Hi ha algú que es preocupa per això. Què li està passant? I a mi m'agradava molt que els meus protagonistes responguessin a aquestes preguntes, no? Preguntes del dia a dia que ens fem, que moltes vegades no donem importància, perquè com que són adolescents pensem que no són dilemes tan greus i tan complexos, però i tant que ho són, i tant que ho són.
De fet, una de les qüestions que ara li donem més importància precisament és la gestió emocional, no?, en aquest sentit. No sé, com connecta això amb el Cristian adolescent també?
Escrivint aquesta història crec que em connecta d'una forma que no esperava amb mi mateix, perquè intento preguntar-me com hauria jo afrontat determinades situacions que jo m'imagino, no?, pels protagonistes. Em connecta molt perquè hi havia com parts de la meva vida que jo creia arraconades, no?, com per exemple la connexió amb un avi, també la relació amb la família, el contacte també amb els teus germans o amb els teus amics, en quina part soc dins d'aquest món, no? Com els meus amics em connecten a mi mateix i em fan créixer també com a persona, em fan qüestionar-me moltes situacions, no? I jo això potser quan era adolescent no m'ho plantejava tant, i ara haver-ho pogut viure des de la visió adulta ha estat molt emocionant i molt també a vegades molt difícil d'afrontar, perquè escriure no és fàcil, perquè moltes vegades allò que estan sentint els personatges també ho acabes sentint tu com a escriptor, i no sempre són emocions positives.
Creus que hi ha més gestió emocional? Tu que ets profe precisament i no, que estàs en contacte amb els adolescents avui en dia, creus que hi ha més gestió emocional per part del jovent de la que teníem, per exemple, doncs tu o jo o qualsevol de nosaltres en la nostra època?
Crec que ara som més conscients de la importància de la gestió emocional. Això no vol dir que tinguin totes les estratègies, per això els hem d'ajudar a canalitzar-les, però és cert que hi ha un canvi de perspectiva de si no estic bé he de trobar una solució, si hi ha algú del meu entorn que no se sent bé, que potser està tenint pensaments que no són els adequats, intento demanar ajuda, intento ajudar-lo, i si jo no sóc capaç, intento buscar-ho fora. No? Jo crec que hi ha molta més... hi ha molta més acceptació de la importància que té la salut mental, però això no vol dir que tinguin les respostes. Per tant, jo crec que novel·les, professors, adults en general, crec que han d'ajudar-los a trobar aquest camí, no? El no trobar a vegades el camí fàcil, que no deixa de ser a vegades el més difícil, en realitat, depèn de quines decisions prenguin.
En aquest sentit, la visibilitat, no? El tenir referents, i especialment del col·lectiu LGTBI parlo, doncs suposo que és important.
Sí, jo quan era adolescent justament no tenia referents literaris LGTB, en tot cas si hi havia personatges LGTB a les històries eren, el seu argument era girava al voltant de la sortida de l'armari traumàtica i a mi això com a lector crec que hi ha molta cosa, hi ha molta història d'això i per tant jo el que volia era conèixer les persones, conèixer el seu dia a dia, conèixer les seves motivacions i també en aquest llibre sí que he volgut tractar una mica a vegades les dificultats, que també hi són. Encara que a mi m'agradi pensar que vivim en un món molt millor, els obstacles continuen sent i per tant jo ho he volgut reflectir perquè m'agrada reflectir la realitat en allò que escric.
I en aquest sentit, i torno a preguntar també com amb la teva vessant com a professor també, amb aquest revers, no?, que estem vivint al món de retrocés fins i tot, no?, de requestionament de qüestions que se suposa que estan superades, com estàs vivint tot això? És a dir, i quan parlo, per exemple, d'una novel·la que això, no?, que aborda obertament doncs, una relació o una relació amb LGBTIQ+.
Fa molt mal veure que determinats avenços que semblaven assolits, ara de sobte fan passes enrere. Els drets mai no s'assoleixen del tot, sempre s'han de mantenir, sempre s'han de preservar i potser ara hi ha un moment de perill, de transició que o ens posem ferms amb allò que volem com volem que sigui el món o si no tindrem uns retrocessos que passaran en molt pocs anys. Igual que els drets també s'aconsegueixen en un moment concret, també es poden perdre d'un dia per l'altre i a mi m'agrada, com a docent, com a persona, reivindicar-los, donar-los la visibilitat que mereixen, perquè jo sempre dic que una cosa que no es veu per molta gent no existeix, per tant és important la visibilitat.
Doncs tornem al llibre, tornem a Més de dos, que és el títol d'aquesta segona entrega. Què més ens espera en aquesta segona entrega de la saga Onyx?
Jo sempre penso que aquesta història és una miqueta més fosca que la primera, així com que la primera era una història d'amor clarament, amb aquesta he volgut posar el límit una mica dels protagonistes, no? I m'agrada molt aquella cosa de un sentiment pot derivar a un altre sentiment diferent, fer-nos dubtar d'allò que nosaltres pensàvem que tenien absolutament assumit, com per exemple, estimo una persona, m'agrada una persona, però què passa si de sobte n'apareix una altra que també m'agrada? Què passa també, per exemple, si la persona que m'agrada de sobte ja no m'està fent feliç? Com ho afronto? Què passa si la persona que m'agrada no és la persona que accepten els meus amics? Com afronto tot això també? I totes aquestes situacions les he volgut tractar des de la mirada adolescent, que al final crec que també passen al seu dia a dia i era necessari també mostrar-ho.
De fet, és el que t'anava a preguntar, una mirada adolescent, però que també podríem dir que té una mirada adulta, no? Perquè aquestes qüestions, aquestes problemàtiques, de fet, sorgeixen també en el món adult.
Com a docent, us puc assegurar que bona part de les preguntes que ens fem com a adults també se les fan ells. I és important escoltar-los, és important donar-los veu, i sobretot és important no minimitzar allò que senten. No? A mi m'agrada evitar aquella actitud molt d'adult de això no és important perquè és des d'una perspectiva juvenil o des d'una perspectiva d'una persona sense massa experiència, per mi tot és igual d'important, de complex i crec que s'ha de dir d'aquesta forma.
Trobes que, no sé, que si quan ens fem grans oblidem, no?, que nosaltres també va passar per aquelles etapes, per aquelles èpoques, no?, no sé si rebels, no?, fent una miqueta de guinyo-guinyo al teu anterior llibre, no sé.
Sí, jo crec que al final la roda sempre es repeteix. I això ho veiem, és molt típic també aquell comentari d'un adult que diu m'estic comportant com la meva mare, no? O com el meu pare, estic fent els mateixos comentaris, les mateixes respostes. Al final jo crec que és una roda inevitable, per tant, a mi m'agrada, almenys és el que intento aplicar-me, saber que aquesta roda hi és, per intentar, tot i que sé que passarà, que no guanyi, no? Que no guanyi aquesta roda, i per tant sempre intentar respectar els adolescents, que és veritat que els temps han canviat, les visions han canviat, però no són pitjors, són diferents a nosaltres i ja està.
No sé si t'han quedat coses per explicar en aquest llibre, per una tercera, quarta, no sé, continuarà, suposo, no, la saga Onyx?
Jo de moment dono com aquesta història per finalitzada, de moment, perquè jo m'imaginava una història de dos, perquè són dos bessons i per tant són dues parts, però qui diu que més endavant no hi podia haver una miqueta més d'Onyx?
O sigui, queda la porta oberta.
Queda la porta oberta.
A banda d'aquesta saga Onyx, també doncs, has escrit altres llibres, no? Estimat idiota, per exemple, no? No sé si tens alguna, també, algun altre projecte també literari en aquest sentit.
Jo sempre estic pensant què vull fer en el futur, i tot i que tinc ja moltes idees, el que ara necessito és tenir una miqueta de temps. Per tant, fins que no tingui temps no podré seure i posar-me a escriure noves històries que ja les tinc al cap i que són de temes que a mi en el meu dia a dia m'amoïnen i alguns també em diverteixen i per tant els vull reflectir en un paper.
Una feina que també compagines doncs, amb la teva tasca principal, no? Que és la de professor. En aquest sentit, abans feies referència, no? De com veus les aules, no? Com veus doncs, el neguit del jovent, no? amb el qual estàs en contacte cada dia, però volia preguntar també una miqueta doncs, per com, ara portem ja dos mesos de curs escolar, com ha arrencat, i també volia preguntar per un altre debat que també hi ha sobre la taula, que és, per exemple, el tema de les pantalles. Tu sempre has estat molt a favor de les pantalles, però del seu ús educatiu, no? De girar-li una mica la truita, no? En aquest sentit, una miqueta com ho estàs vivint això?
Doncs jo he viscut des d'una visió d'acceptar que moltes vegades canviar d'opinió ens fa més racionals. I jo sí que creia en les pantalles, creia en el món digital que fos més present en les aules, però perquè creia que havíem d'educar-los com utilitzar correctament aquell món. També és veritat que jo pensava tot això abans de l'arribada massiva de la intel·ligència artificial. Amb la intel·ligència artificial per mi tot s'ha capgirat. Crec que hem d'estar molt pendents de com avança, perquè tot i que pot ser una eina que pot donar moltes oportunitats, també a nivell d'aprenentatge, en un moment tan vulnerable com és l'adolescència, com és la infantesa, crec que pot ser una eina molt perillosa. I tot i que jo pensava que les pantalles havien d'estar presents a l'aula, ara veig clarament que era necessari fer un pas enrere.
En aquest sentit, què t'estàs trobant també, no? Relacionat amb la intel·ligència artificial, com està afectant també això en l'avenç, no? De les classes, per exemple?
A mi personalment, com a professor de llengua i literatura, em preocupa la presència del ChatGPT, perquè moltes de les redaccions que corregeixo estan fetes per una intel·ligència artificial i per tant jo ja no sé a vegades si estic corregint els meus estudiants o a ChatGPT. I això em preocupa, perquè els estudiants perden la capacitat de seleccionar la informació, de planificar la informació i de volcar-la en un text. No? Insisteixo, crec que una bona intel·ligència artificial pot ser una eina per generar idees, per ajudar-te a resoldre qüestions mecàniques del dia a dia. Però vull insistir que en el procés d'aprenentatge ha de quedar fora, perquè si no, tot allò que volem que els nostres estudiants aprenguin es queda molt curt. No? I a mi és un tema que em preocupa, ho veig com a profe de llengua i literatura, i crec que una eina que està a l'abast de totes les pantalles del món, crec que s'hauria hagut de limitar abans de posar-ho a l'accés tan fàcil i no sé, d'una forma tan massiva.
Ja per acabar, Cristian, abans hem preguntat doncs, això, no? Per altres projectes literaris que tinguis també, doncs, altre tipus de novel·la, però també has escrit llibres vinculats amb l'educació. No sé si també aquí tens alguna cosa en ment.
Jo de moment m'ho passo molt bé fent ficció, fent literatura, i crec que de moment em centraré en aquesta part.
Et deixem amb aquest mes de dos, que s'estrena doncs, la segona entrega de la saga Onyx. Cristian Oliver, com sempre, un plaer i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres.